Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Judit Caselles. Catalunya ja és un territori productor de droga, en concret de marihuana. Els Mossos aquest any requisaran el doble de plantes que l'any passat, quan en van requisar 260.000. La producció d'aquesta substància creix exponencialment a casa nostra, sobretot des del 2015, quan no es va arribar a requisar ni una quarta part d'aquestes plantes. Ho explica Antoni Celleres, cap de l'àrea central de crim organitzat, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Catalunya exporta marihuana i importa crim organitzat. Des de ja fa molt temps hem passat de ser d'un territori de pas de les dues de les substàncies il·legals més consumides a ser un país que produeix una droga. Abans del 2015, Catalunya no produïa droga.
La lluita dels Mossos és perquè el crim organitzat que en conseqüència s'ha assentat a casa nostra no ho faci de forma definitiva. Cal tenir en compte que l'any passat hi va haver 102 incidents violents relacionats amb la marihuana i en gairebé el 70% es van fer servir armes de foc. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que el blindatge del català a la nova llei de l'audiovisual és una condició perquè Esquerra entri a negociar els comptes de l'Estat. Ho ha dit en una entrevista a la televisió basca ETV.
És una condición que puede haber un acuerdo en este ámbito para avanzar en la cuestión de los presupuestos. Y no es una cuestión para frivolizar. La lengua catalana, para la sociedad catalana, es una cuestión fundamental.
A poques hores perquè Esquerra anunciï si presenta una esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat, Aragonès ha admès que el context de negociació dels comptes pot ser un incentiu perquè s'avanci a la taula de diàleg.
Viendo la experiencia sabemos que, bueno, se tienen que generar incentivos y quizá que estemos en un contexto de negociación de los presupuestos generales del Estado puede ser un incentivo a que vaya avanzando, pero todo debe avanzar en paralelo.
A la una es té previst que el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, comparegui. I el 6 de novembre entrarà en servei el túnel de les Glòries de Barcelona en sentit Besòs. Això permetrà alliberar part de l'espai que els vehicles ocupen a la superfície. El túnel d'entrada a la ciutat en sentit Llobregat està previst que entri en funcionament a principis del 2022, tal com diu l'Ajuntament de la capital. D'aquesta manera finalitzarà una de les obres més complexes que s'han dut a terme a la ciutat i de gran rellevància històrica i veïnal. També la justícia ha decretat l'arxivament definitiu del cas dels presumptes abusos a menors per part del que va ser mossèn de Constantí, Francesc Xavier Morell, segons ha informat l'arcabisbat de Tarragona. Les investigacions es van iniciar el febrer de l'any 2020 a petició de l'arcabisbat. El cas s'ha arxivat perquè el jutge creu que no resulta degudament justificada la perpetració de cap delicte per part del mossèn, Conclusió que l'arquebisbat assegura que coincideix amb la investigació canònica que van impulsar el juny del 2020. El cas es va conèixer el febrer del 2019, juntament amb un segon cas sobre el mossèn d'Arbeca, quan van ser destituïts en saber-se que havien estat investigats pel Vaticà per presumptes abusos infantils, en uns fets que es remuntaven als anys 2015 i 2016. El juny de 2020, l'arquebisbat de Tarragona va concloure que no veia cap prova delictiva contra cap dels dos capellans. I Comissions Obreres ha admès que l'avantprojecte de llei d'habitatge que defensa el govern espanyol és un pas a la bona direcció, però insuficient perquè és difícil d'aplicar i no té contingut eficaç per garantir el dret i l'accés a un habitatge digne. El sindicat considera inacceptable que no s'incloguin aspectes clau com la prohibició dels desnonaments de llars vulnerables sense alternativa habitacional, l'obligació als grans propietaris a oferir lloguers socials o la mobilització dels habitatges buits. I en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a l'Eixample, a Barcelona. La policia catalana ha informat que ha rebut un avís cap a les 3 de la matinada que demanava que comprovessin que hi havia una persona morta. Quan han arribat, els agents han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home de 65 anys de nacionalitat espanyola. I els esports ara amb Xavi Toscano.
El Barça s'entrena aquest matí sota les ordres de l'entrenador interí Sergi Barjuan. A la ciutat esportiva no s'hi ha vist en tot el matí el davanter Ansu Fati, que va ser baixa en l'últim partit i, per tant, tot apunta que demà tampoc estarà disponible per al partit contra l'Alavés. Sí que s'han entrenat amb el grup Dembélé, que ja està en la recta final de la seva recuperació. Sergi Roberto, que també serà baixa demà, ha fet exercicis al marge dels companys. Barjuan ha cridat per entrenar-se amb el primer equip els jugadors del filial Abde i Álvaro Sanz, que podrien entrar en la convocatòria que farà el nou tècnic blaugrana aquest migdia. De fet, a la una farà la seva primera roda de premsa acompanyat del president del club, Joan Laporta. El Barça juga demà a les 9 contra l'Alavés en la 12a jornada de Lliga. I en natació, aquest dissabte es disputa a Barcelona la 10a Copa Marathon i Dreams, una competició que, de natació en aigües obertes que consta de 5 proves i que culmina aquest cap de setmana. Prèviament, durant tot l'any, la prova s'ha anat desenvolupant per Begú, Sant Feliu de Guíxols, Cadaqués i Formentera. La prova barcelonina té 3 distàncies diferenciades de 5, 3 i 1 com a 5 quilòmetres. En principi s'havia de disputar les platges de la ciutat, però la previsió meteorològica ha obligat a traslladar-la al Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels.
Tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Culturetes.
Deu minuts.
minuts que passen de les 12 del matí, moment ara de parlar de cultura aquí al matí a Ràdio Estel, i ho fem, com sempre, de la mà de la nostra culturetes i periodista Eugènia Güell, amb qui cada 15 dies, ja ho sabeu, doncs parlem de cinema, de literatura, de cites culturals que no us podeu perdre. Eugènia, benvinguda de nou, com estàs?
Moltes gràcies, Mercè. Molt bé, supercontenta perquè és divendres, tinc moltíssimes ganes de sortir, i a més, ara que s'ha recuperat la vida, clar, està tot ple de coses, fan moltíssimes coses, i té una cosa que a mi no m'agrada, això, que és que de sobte el meu Instagram comença a estar ple de fotos. Ai, sí. de les coses que fa la gent, i a mi això em fa entre ganes i ràbia, no? Perquè d'una banda dius, que guai, però dius, ai, quina ràbia, no vull veure tot el dia el que fas.
No, no, totalment d'acord, vull dir, et posen al dia de tot el que fa la gent, no? I ara més que tenim aquest cap de setmana llarg, i d'alguna manera estàs al dia de si se'n va de cap de setmana, si es queda aquí, si va a museus.
Si va a museus, per exemple, jo últimament, ara que dius això, el que més veig en el meu Instagram és una sala que és una, o sigui, una instal·lació de plena de diamants amb molts miralls. Veig això. O sigui, jo vaig passant stories i l'únic que veig són fotos d'una sala plena de diamants.
A veure, jo ja ara t'haig de preguntar quina és, però em puc fer una idea, de
sí?
quina és.
Tu sí. també l'has vist, segur.
Sí, sí, a tots els meus amics, sí? gairebé tots, i han fet cap i han penjat la story rigorosa. De fet, ho parlàvem ara fa uns minuts amb la Olga Vallejo.
És com, són una mica pesats la gent, però vaja, és la sala de diamants del Museu Moco.
Mira, jo t'haig de preguntar, què és això que estem escoltant? Que et dic que to misteriós, però amb les imatges que he pogut anar veient de la gent que ho ha anat penjant a Instagram, em puc fer una idea, Eugènia, del que aquesta banda sonora il·lustra, no? Aquesta música
sí.
il·lustra, em sembla un espai que jo de primeres a tothom li he dit, però mareja?
No mareja gens. De fet, a mi em va semblar molt agradable, per això us vaig gravar una mica el so, perquè us féssiu una idea. És la música i el so que se sent de fons mentre estàs a dins d'aquesta instal·lació, que és una instal·lació que ha fet l'estudi Irma. Llavors, la gent ho penja molt a Instagram, si potser ho heu vist, però si no us heu d'imaginar una sala plena de diamants de plàstic, n'hi ha 1.200, Mercè, 1.200 diamants.
Wow.
Que van penjant del sostre amb molts fils, són de molts colors, van canviant de colors, i, clar, aquesta sala està feta de miralls, per tant, fa com aquest efecte de llibertat, també, però com una sensació d'una sala eterna, no? O sigui, no veus la fi, perquè tot el rato veus molts diamants, molts miralls, molts colors, és com un efecte òptic molt interessant.
I això on dius que està?
Això està al Museu Moco de Barcelona, és al carrer Montcada 25, i el veureu molt fàcil, si hi passeu per davant, perquè, bàsicament, és una mica un show. Jo, a mi em va impactar una mica, perquè per començar hi ha persones allà a la porta donant pamflets a tothom que passa i uns globus en forma de color vermell.
Clar, això en museus com l'AMNAC seria impensable, no?, que hi hagués aquesta performance.
Clar, exacte. Per exemple, el Museu Nacional de Catalunya està allà i tu, si vols, hi entres, no? Però tot això allà davant, amb tota gent directament parlant als turistes i donant cartells, jo no ho havia vist mai. És un concepte de museu, jo crec, molt inèdit per la ciutat, en el sentit que és molt marketing. N'hi ha, Mercè. És a dir, qualsevol museu té una marca, ¿vale? Però aquest és com una mica més exagerat, i jo diria que per ara és el museu més instagramejable de Barcelona. És a dir, tothom penjarà coses a Instagram d'aquest museu, perquè faries una foto tot. Tu vas passejant i penses, és que això és xulo, i vas fent fotos. I mira que hi ha museus, jo pensava, segons quin museu no pots fer fotos a les obres perquè es fan malbé, i de fet et diuen, està prohibit, no facis flash, i en canvi aquí tothom tira fotos. A mi fins i tot, Mercè, una persona d'aquestes que vigilava em va dir, vols que et tiri una foto davant de l'obra? I vaig dir, no cal, perquè clar, tothom tenia la mateixa foto, tothom tindrà la mateixa foto.
Que aquesta és una altra, Eugènia, un dia ho parlàvem aquí també, el fet de que si era més de fer la fotografia de l'obra d'art, o perquè també hi ha gent que es fa una fotografia amb tu, no? O sigui, tu surts en la fotografia i al darrere l'obra,
sí.
No? Si estàs molt a favor d'això.
Bueno, a veure, cadascú té l'experiència amb els museus que vol, eh? Jo, a mi, sincerament, sent jove, perquè és veritat que això dels museus, això d'Instagram ens encanta, no?, la gent jove, teòricament, però a mi em comença a fer una mica de mandra, això de que tot ha d'estar a Instagram, i el concepte, sobretot, de que les coses siguin estèticament xules, no pel fet de ser-ho, sinó perquè surtin a Instagram, no? I em dona la sensació que això passa en aquest museu. Clar, perquè si jo veig algú a Instagram i m'agrada, ja aniré. Llavors es crea com aquest domino que de sobte tothom va allà. Ja, això és un altre tema, per exemple, que en parlarem un altre dia, però no te n'adones que el menjar dels restaurants té molta més bona pinta
tot
des de
sempre.
Que Instagram existeix.
Sempre.
Perquè, clar, tu vas a un restaurant, fas una foto al plat, llavors jo la veig i dic, mira, Mercè, que guai, he anat a un lloc xulíssim, anem-hi. I és un efecte rebote, no? Tothom, pam, 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 tothom hi va. Passa el mateix amb l'art.
Clar, llavors sembla que la forma, doncs, guanya més el terreny al fons, a l'essència, podríem dir, no?, de les coses, Eugènia?
Absolutament, i això deixa en clara desavantatge el romànic i el renaixement, perquè no sé tu, però quantes fotos has vist aquesta setmana de romànic al teu Instagram, jo cap.
Poques.
Doncs exacte, doncs clar, tot això que s'estudiava al col·le i tal, cada vegada queda una mica més arraconat, i en canvi aquesta instal·lació de la que us parlava, jo hi vaig estar 5 minuts i qualsevol persona que entrava treia el mòbil per fer una foto. Llavors, clar, imagineu-vos la viralització, però és que aquesta no és l'única cosa instagramejable d'aquest museu.
Exacte, llavors ara estic pensant, què podem trobar més al MoCo, a part d'aquesta instal·lació de brillants que ens comentaves i que hem vist a tots els Instagrams?
Doncs mira, exposa artistes moderns i contemporanis. Segurament el que més us sonarà és Vansky i Andy Warhol, que és el de la Marilyn Monroe, les fotos així serigrafiades, però també hi ha una escultura de Dalí, de Kaus, Kusama, Basquiat, Hirst. A més, també hi ha una col·lecció d'art digital immersiu. Què et sembla aquest terme, Mercè?
Oh, doncs és que sí, ara tot és digital, no? L'art sembla que s'hi haurà d'adaptar, també.
Sí, exacte. S'està obrint camí per aquí, bàsicament, perquè ho tinguis així com clar, és art expressat a través de pantalles i sons. O sigui, hi ha pantalles i diguem-ne que l'obra està dins, la veus, no? Per exemple, una instal·lació també és aquesta dels diamants que us deia, però n'hi ha moltes altres, eh? Hi ha un grup d'artistes que es diu Les Fantomes que també han fet una instal·lació allà.
Déu-n'hi-do, Eugènia. I el MoCo també té quadres? Pot ser la forma més tradicional, no? Que estem acostumats a anar a un museu, doncs veure quadres. També n'hi ha al MoCo?
Sí, n'hi ha una, o sigui, hi ha una sala que és una exposició temporal, però també t'he de dir que són bastant diferents, però sí, estan allò pintats, eh? Però sobretot, això és el que té pop art, art digital i té escultura, podríem dir. També el que té és una botiga, Mercè, que a mi això també és a dir...
Això m'agrada.
A mi també. A mi les botigues de museus m'encanten, o sigui, té una obsessió. I, de fet, m'encantaria treballar tota la meva vida en una botiga d'un museu i pensar els objectes, o sigui, és un tema que m'encanta. Però aquí és que vaig pensar, ai, és una mica exagerat, perquè... El seu lema, que és In Art We Trust, que vol dir En l'art confiem, estava imprès a dessuadores, bolis, llibretes, gorres, samarretes, pòsters... Era com tot allò, no?
Massa.
Massa, com una cosa... I clar, en el fons pensava, clar, és que això és postureig. Vull dir, tu pots literalment entrar aquí, comprar-te una dessuadora amb aquesta frase, sortir i no haver trepitjat al museu. Però la gent es pensarà que sí, i això és el segle XXI, Mercè. És el postureig.
És que és així, no?, aquest postureig. Que jo anava a dir, saps quin és el meu ritual quan vaig als museus, que ara que parlàvem de les botigues? És entrar, no. O sigui, és el final, no?, del museu, que ens trobem aquella botiga. No sé què facis, aquest postureig, que només vas directament a la botiga. I sempre em compro una tassa del museu.
Ah, mira, ostres, doncs, quantes tasses tens, Mercè?
Bueno, ara que ja quedarem molt malament, com vulguin dir, tinc dos o tres, he anat a dos o tres museus. No, però sí, tinc, per exemple, una tassa que ja era d'un color i ara ha passat de ser d'una altra ja directament, la del Tate, del Museu Tate, que em va cantar. També en tinc una del MoMA.
Mm-hmm.
I qui més? Qui més tinc? Ja no recordo quin altre més tinc, però en tinc un altre, eh?
Jo sóc molt fan, sobretot també compro llibretes, perquè a vegades em fan d'estampades amb trossos de quadres i a mi això m'encanta. Aquí hi havia un extrem una mica com cursi i raro, que era... Hi havia com moltes frases en pòsters, frases tipus, per exemple, pren el risc o perd l'oportunitat, com aquest estil de frases així com molt per Instagram, bàsicament. Sigues la raó per la que algú somrigui avui, com frases així com això una mica cursis, però... Bueno,
però et vas comprar alguna cosa, no?
No, perquè vaig pensar, bueno, no cal, si algun dia vull, però ja sé que hi és. Llavors també hi havia coses més normals, com per exemple quadres així en format pòster, que això pues, és més normal d'una botiga de museu, no? Però sí.
Estem escoltant de fons, si no m'equivoco, que és aquest postureig, no?, que ens proposaves. Ell és Arnau Grisso?
Sí, Arnau Grisso és un grup que per cert ara ja s'ha desfet, vull dir, ja no hi és, però bueno, així ens hi fem una mica d'homenatge. Es diu la cançó Para que el mundo lo vea, i bàsicament la cançó diu Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no és tan fea. I el que fa és criticar una mica això de que estem tota l'estona posant coses a Instagram.
Però, Eugènia, amb tot això que dius, que no em queda clar si el MoCo t'ha agradat o no.
Clar, és que depèn. Hi ha una part, per mi, una mica extraterrestre, en el sentit que no sembla que estiguis a Barcelona, en un museu convencional del que estem acostumats, perquè a l'entrada, a part de que hi ha aquesta gent, directament et parlen en anglès, Mercè. És a dir, jo vaig haver de... Jo, clar, vaig respondre en català, vaig pensar, a veure, en sabrà, s'ha pensat que soc turista. I no, va haver de sortir una persona que sabia castellà, no? Bé, clarament, és molt enfocat per turistes, per no parlar del nom, Mercè, que és Moco.
Sí, sí, clar, nosaltres ara, com que ho tenim gairebé molt interioritzat, el nom d'aquest nou museu de Barcelona, Moco, però d'on surt aquest museu?
Clar, és un museu originari d'Amsterdam, que ara ha fet com aquesta seu aquí a Barcelona, és un museu privat, i suposo que no van pensar en com podria sonar el nom aquí a Espanya. Clar, Moco, en realitat vol dir modern, contemporari, perquè són els dos estils d'aquest museu, però clar, Moco. Aquí a Espanya, Moco és un moc, no? Vull dir, clar, llavors es nota que, en el fons, el que vol ser és un gran atractiu turístic, jo crec, perquè és això, tots els cartells també a dins de la sala primer estan en anglès i després en català i castellà, no? Llavors el personal també parla molt anglès. Llavors a mi em va semblar raro que això passés al centre de Barcelona, però el tiquet també és una mica car, no? Que també és una mica això turístic, és super instagramejable, que ja ho hem dit, però és que clar, ho vull destacar perquè té, Mercè, 246.000 followers a Instagram.
Això és molt, molt, molts és follows.
Moltíssim.
Followers es diu, eh? Jo també
followers.
José Riu, són followers, però amb molt poc temps.
Amb molt poc temps, perquè porta una setmana i pocs dies obert, i perquè et facis una idea, el MACBA en té 133.000, el MENAC 51.000, la Fundació Miró 44.000, i el Moco, que acaba d'aterrar, ja els duplica i els triplica. Vull dir, almenys el màrqueting sí que fan molt, però funciona, no?
I deies, hem dit el preu, 13,50,
sí,
no?
Sí, 13,50, el que passa que ja per nens és una mica més barat, però bueno, depèn de si ho compres online o en taquilla, però vindria a rodar per aquí.
Però en tot cas, les instal·lacions i els artistes a tu t'han agradat, estan bé o no?
Sí, a mi hi ha hagut peces que m'han agradat molt, evidentment els artistes doncs estan molt bé, són de renom, vull dir, realment vista així és un luxe tenir això a Barcelona. A part de la instal·lació que dèiem, podeu veure moltes obres de Banksy, entre elles la noia del globus vermell, que suposo que per això estan a l'entrada també. Una que em va impactar molt és la de Hirsch, que es diu El cor immaculat, i que és un cor que representa el sagrat cor de l'amor de Crist per tota la humanitat, i amb això doncs també connecta fe, ciència i art. I també hi ha una col·laboració, atenció, de la Paris Hilton. Ah. Un dia parlarem d'ella, perquè és una tia que, bueno, és artista, és DJ, és influencer, és empresària, és 10.000 coses, i ha col·laborat amb un artista que es diu Blake Catherine, i ha com volgut representar els seus somnis, l'habitació dels seus somnis, la Paris Hilton, i està allà, i de sobte vaig veure, ostres, això és una col·laboració.
No te l'esperaves, no, el Moco?
Gens. El que passa que si ha d'estar algun lloc és aquest.
Això sí, els que visitin el Moco també hi trobaran una escultura de Dalí.
Sí, es diu La dona en flames, teòricament representa totes les dones, i us heu d'imaginar una escultura supergran, que és una dona, però amb molts calaixos. I per Dalí, els secrets ocults representen aquests calaixos, i teòricament ell deia que el misteri d'una dona era la seva bellesa, no? Per això posa els secrets i els calaixos. També, evidentment, hi ha la Marilyn d'Andy Warhol, que l'hem vist milers de vegades, doncs aquí és l'original. Una altra peça que em va agradar especialment és una que es diu Metamorfosis, que és com un quadre que fa cantonada, que t'hi perds allà. Hi ha molts colors,
que
i si
xulo.
Estàs una estona és molt xulo. Sí.
Doncs, sí, com sigui, Eugènia, podem dir que el Moco és un d'aquests museus que si el visites no et deixarà indiferent, no? I és un museu que no és convencional.
No, i a més hi ha, com una escultura, per dir-ho així, que m'agrada molt, que és un sofà fet de peluix, d'ossets de peluix, com, bueno, que segons artistes són com el millor amic de l'home, però després, quan es fan grans, doncs també hi pots seure i sentir-te còmode, no? Em va agradar, està bé, està bé.
Va, i ara, 23 minuts que ha passat de les 12, ara que arriba doncs, un pont, aquest cap de setmana llarg, que tenim aquests 3 dies de festa, quines recomanacions culturals ens faries? Què podem visitar?
Sí, doncs mira, del 29 d'octubre, és a dir, des d'avui, a l'1 de novembre, si sou o aneu a les Terres de l'Ebre, fan la 34a edició de la Festa del Vi. A mi m'encanta el vi, llavors pots anar a Gandesa, i allà hi haurà, bueno, mostra de vins, nit de carnatxes blanques, concerts, tastos, jo crec que pot ser xulíssim.
Per tant, Festa del Vi a Gandesa, en aquesta 34a edició, i passem de Tarragona a Girona.
Sí, perquè fins al 15 de desembre, és a dir, teniu temps, a Celrà, Llagostera, Girona i Cassà de la Selva fan la quarta edició de l'Art en Gavarres, que és el Festival Internacional d'Art i Paisatge. Un festival que parteix de la idea que l'art pot ser una eina que ens ajudi a reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre el paisatge. Llavors, relacionen art i natura i és una mica aquest joc tota l'estona. I els artistes participants creen durant una setmana obres allà mateix, enmig dels espais naturals. Llavors és molt xulo anar-ho a veure allà in situ.
Ah, està bé. Mm. I pels que es quedin a Barcelona aquests tres dies, què els hi recomanes?
Sí, doncs mira, visitar la Fundació Joan Miró, un gran lloc, per cert, un dia també en parlarem perquè m'encanta.
No sí, està al teu top.
Està al meu top, no se'n parla prou. Té una cafeteria xulíssima, vistes a la ciutat. És molt, molt ridícul començar parlant d'un museu per la cafeteria, però té obres molt xules, té una cafeteria molt guai i té vistes a la ciutat. Que...
Home, mira, ara que dius de la cafeteria, t'haig de dir que jo me'n recordo, vaig estudiar a la Universitat de Dret de Barcelona, a la UB, i deien que era la primera cafeteria que tenia universitat.
És que, no, és que per mi és important. O sigui, que hi hagi un lloc on està amb la gent està molt bé. Però bé, més enllà de la cafeteria podeu veure una exposició que es diu El sentit de l'escultura, que parteix d'una idea molt xula, Mercè, que és què passaria si l'escultura marxés del pedestal? És a dir, què passaria, com es relacionaria amb l'espai, no? I és una mica aquest diàleg, hi ha moltes obres que ha seleccionat David Bastué, i és aquest diàleg entre l'escultura, l'espai, la realitat, i una mica quines fronteres es troba. N'hi ha una de molt xula, que està feta d'aigua amb sabó, i va com caient l'aigua i el sabó, i cada vegada és diferent, em va agradar molt.
Doncs ens apuntem de totes aquestes recomanacions que ens fa l'Eugènia Güell, la nostra culturetes. Ja tens clar cap a on aniràs el proper dia o no?
No ho tinc molt clar, però com veus hi ha moltíssimes coses, o sigui que ja aniré
ja
un lloc.
Ja ens mantindràs informats, sí, ja t'ho expliques aquí al culturetes. Moltíssimes gràcies, Eugènia.
Una abraçada, Mercè, a tu.
Vinga, doncs nosaltres marxem a publicitat i després connectarem amb Sílvia Muñoz a veure en quin punt està aquest judici que ha començat avui a l'Audiència de Barcelona, que jutja 4 persones acusades de 3 delictes de agressió sexuals. Els fets van passar el juliol del 2019 a Manresa. Estem pendents, de fet, des de primera hora del matí del transcurs d'aquest judici. Parlarem amb Sílvia Muñoz i després també ens visita avui l'Anna Prisa Magrinyà. A tot està connectat.
Ràdio Estel.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al punt de 2:15 de 1. Et recordem que estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Et recordem que, per cert, ens pots escoltar per moltes vies, eh? Ara que ja estàs treballant o bé, estàs descansant a casa, estàs al gimnàs, siguis on siguis, pots escoltar Ràdio Estel. No t'ho recordo mai. Mira, des de l'aplicació que te la pots baixar tant per iOS com per Android. També des de la nostra pàgina web a Ràdio Estel en directe. Has d'estar amb nosaltres aquí seguint el dia a dia. El dia a dia avui també ens marca, doncs passa per l'Audiència de Barcelona, recordem-ho. S'hi jutja a 4 persones acusades de 3 delictes d'agressió sexual, violació i un delicte d'agressió sexual i violació en grau de tentativa. De fet, ens ho ha explicat des de primera hora del matí la Sílvia Muñoz, amb qui connectem novament. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, Mercè, bon dia.
Bon dia de nou, eh? Recordem doncs, aquests fets que van tenir lloc a Manresa, al juliol, concretament a l'any 2019. Ens comentaves en la primera connexió, Sílvia, que havia començat amb retard aquest judici.
Sí, justament quan hem fet la primera connexió, justament començava el judici i la mateixa jutgessa ha explicat que un dels testimonis estava arribant amb retras, no s'ha presentat, i per tant ha estat un dels motius pels quals s'ha retrasat. Ara mateix, el que sí que us puc dir és que ara mateix la que està declarant és la víctima, la denunciant d'aquesta presumpta violació múltiple per part dels quatre acusats, i de fet ara està explicant doncs com va passar tot plegat.
Hem de dir que, de fet, ja ens ho has explicat, que avui comença aquest judici, però fins al 5 de novembre, no?, tindrà lloc a l'Audiència de Barcelona.
La propera vista és el 5 de novembre, però han ampliat un dia més, un tercer dia, el dia 15 de novembre, que està previst que parlin, que declarin els quatre acusats. Així ho han demanat les defenses i s'ha aprovat així.
Sílvia, els acusats ara mateix estan en presó preventiva, entenc.
Sí, ara mateix estan en presó preventiva i tot i això han assistit avui al judici. De tota manera, per com s'està poguent seguint el judici, estan separats víctima i acusats per un biombo, de manera que entre ells no es poden veure, només es poden sentir. I de la mateixa manera també els periodistes no podem veure ni la identificació de cap de les dues parts.
Doncs no sé si ens volies comentar alguna cosa més, Sílvia, alguna cosa més a destacar?
Bueno, el que he pogut agafar així al principi de la declaració de la víctima és que ha reconegut que en el moment que un dels acusats la va portar a l'habitació va ser de manera forçosa i ella en tot moment es va resistir. Ja ha explicat la manera com va ser aquesta primera violació i, de fet, referent a aquesta primera persona que va ser la primera que la va portar a l'habitació, la seva defensa ha presentat una prova que considerava rellevant abans de començar el judici i que la jutgessa l'ha acceptat, que són uns documents que demostrarien hipotèticament que l'acusat té problemes mentals des del 2011 i que, per tant, quan es van consumar presumptament totes aquestes aquests delictes, estaria ja amb aquests problemes mentals, i suposo que és per mirar de rebaixar la possible pena que li pugui caure.
Clar, que li apliquin com un agreujant. Recordem també, abans d'acabar la connexió, Sílvia, les penes, no?, que demana la Fiscalia pels quatre acusats.
Sí, són 55 anys per cada acusat. Tres estan acusats de delicte d'agressió sexual consumat i de cooperar perquè dos d'ells també ho fessin. I un quart se li imposa un intent d'agressió sexual, una temptativa, i d'ajudar els altres també a poder fer-ho.
Doncs des de l'Audiència de Barcelona, al TCJ, moltíssimes gràcies, Sílvia Muñoz, per haver-nos posat al dia i per haver actualitzat tota la informació al voltant d'aquest tema. Cuida't moltíssim, Sílvia.
A vosaltres.
Doncs nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Marxem res breument a publicitat i a la tornada ja tenim amb nosaltres l'Anna Priscila Magrinyà, que ja sabeu que els divendres tenim aquest moment especial, si m'ho permeteu. Podem definir-ho així, amb l'Anna Priscila, que ens ensenya això, que tot està connectat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí a Ràdio Estel, el teu coworking.
Si sona aquesta sintonia, ens marca que ja per aquí la vora. És divendres, primer és divendres, això ho tenim clar, però a banda també, Anna Priscila Magrinyà, com estàs?
Molt bé, és que aquesta sintonia dona molt bon rotllo, És... S'acosta el moment de descansar, companys. Després d'una setmana dura, vosaltres, a més, que teniu molta beca.
I ve un pont.
bé un pont. Certo, certo. Sabeu què ens passa als autònoms? Que això dels ponts no ho tenim gaire controlat.
No.
Llavors és l'alegria quan estàs treballant per algú que et contracta o el que sigui. És veritat, si els ponts existeixen.
Per cert, saps que ara... Mira, ara diràs, Mercè, però ara per on vas? Però l'altre dia estava llegint el teu Twitter a Anaprís,
sí,
i vaig veure que una
que
persona...
Que tinc milers de seguidors.
Molts seguidors, i un d'ells volia llegir els teus llibres.
Sí, 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 és veritat.
Clar, nosaltres aquí, els oients que vulguin doncs, llegir els llibres d'Anaprís, on els poden trobar?
Doncs a part d'en algunes biblioteques, el que passa que està molt bé, que si ho llegiu a la biblioteca, doncs mira, jo em sentiré feliç, però no guanyaré l'euro que guanyo per cada llibre venut. Podeu comprendre que estic muntada en el dòlar. No, home, anant a qualsevol llibreria, de fet, els llibres, qualsevol llibreria, si tu el vols, sí, si no el tenen, el demanes i ja està. No, no.
Quin és el llibre que més tirada ha tingut? El teu...
Home, ara estem entrant en un tema espinós, perquè el llibre que més... Jo n'he fet 4 fins ara, i el que més tirada ha tingut va ser el primer, que el vaig escriure en coautoria amb la Sílvia Suárez, que és una senyora meravellosa, que estimo moltíssim, que es diu 1001 Curiositats de Barcelona. Però ho feia amb una editorial que ens van estafar una mica. I s'ha venut moltíssim, de fet està en català, en castellà, en edicions de butxaca, els pots trobar als Natura, els pots trobar a tot arreu, i nosaltres no cobrem ni un duro. Per això et dic que...
Això ens ho has d'explicar un dia, eh?
Oh, no, mira, ja t'ho estic explicant ara mateix. Després vaig tenir la sort de trobar una editorial com Déu mana, que
Carai és Ulls, no? Que no us estafi.
Que no ens estafi, que és Angle Editorial, i amb Angle Editorial ens ha anat molt bé, també. Amb ells he publicat 3 llibres. El que passa que, mira, vaig tenir la mala bona sort de La Principiant, que el 1001 va triomfar moltíssim, però no veig un duro. Gens, vull dir, de fet encara no m'han acabat de pagar ni la primera...
Doncs aquest no el compreu.
Clar, que això l'altre dia a Twitter em deia aquest noi molt amable i jo encantada que la gent ho vulgui
saber,
llegir.
No? On ho poden comprar.
Però clar, aquest primer llibre, jo ja, o sigui, si el voleu llegir endavant, també us diré que està bé, eh? Però que també és el primer llibre, vull dir que també sempre fa més il·lusió als altres perquè vas millorant amb els anys i les coses les vas fent millor. Però aquest primer és una de les grans decepcions de la meva vida, perquè a mi em feia moltíssima il·lusió entrar en el món editorial. Quan hi vaig entrar amb moltíssimes ganes i també hi vaig entrar sent una novata, sense preguntar, sense saber com anava ben bé i sense signar res. Companys, l'aprenentatge d'avui és, abans de fer res, signeu, informeu-vos.
Exacte, i llegiu la lletra petita, no?
No hi havia lletra petita, Mercè.
Clar, tu no vas signar res.
No, jo no vaig signar absolutament res. I vaig tenir la bona mala sort que el llibre va triomfar, perquè els llibres...
Però estàs dient que no has vist res? O sigui, que no has cobrat res d'aquest
primer? Jo d'aquest llibre dec haver cobrat uns 1.500-2.000 euros. I us ho dic així, tal qual.
Sí, sí, sí.
Que era el que et pagaven per fer-lo, per escriure'l. A més, vaig fer una... Vam fer amb la Sílvia doncs, una mena d'apartats. El sabies què? Tampoc em vaig inventar la sopa d'all, eh? Però aquests apartats després els van agafar per fer altres llibres de la mateixa col·lecció 1001. Són Robin Books, que han anat canviant de nom en diverses ocasions, perquè l'empresa doncs, ara es declara en concurs de creditors, aleshores tu no els hi pots demanar res. És una història molt llarga i molt decebedora des de l'any 2011, que porto darrere d'això. Ho vaig denunciar fa un temps a Twitter, que va tenir una mica de revolt. Aleshores jo sóc també, jo pago la meva quota com a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i van, jo ja havia contactat amb ells, llavors l'advocat em va dir ens hi posarem, passen els anys, no s'hi posen. També hi ha aquesta cosa que com que no és una escriptora coneguda, saps, si Quim Monzó, o que no té aquests problemes, sí, o si un altre tingués aquests problemes, de seguida hi van. Em van tornar a contactar quan es va fer un tuit una miqueta viral, un fil de Twitter que vaig fer, i vaig quedar amb l'advocat, i, bueno, doncs fa un any... Encara no he sentit a parlar de l'advocat. Que jo sé que no passarà res i que la cosa es quedarà així. Però, com a mínim, a mi em sap molt de greu quan veig el nostre llibre en llibreries i, a més, és que el veus a tot arreu. Els altres que estan molt treballats, amb molta cura, amb molt d'amor, a més, amb la millora dels anys, doncs han anat desapareixent, que també és normal, perquè no sóc una persona molt coneguda i perquè, pues, al final, potser tampoc m'ho mereixo, perquè tampoc escric tan bé, suposo. Però, bueno, és trobar-te el teu llibre a tot arreu i no veure un duro. Ni un duro, un llibre.
Digue'ns algun llibre que veuràs algun duro, si us plau, i que
home,
de il·lusió que la gent llegís, d'Anna Pris.
Mira, tenim el... Bueno, et faré la retaïla dels tres, perquè mira, avui... ja... Avui no parlem de...
No arribarem a la Marilyn ni a Reus, que ens ho vam deixar la setmana passada.
No, home, no, però digue'ns només el títol, ja que està amb nosaltres l'Anna Priscila.
Sí, no fem...
Mira, la gent que ens escolti ara aquí, bueno, a tot arreu, de fet, si us agrada Barcelona, al final jo sóc de Reus i sempre reivindico Reus, però Barcelona és una gran ciutat amb molta història. Teniu el TriviaCat Barcelona, que està en format de joc, i aleshores és un llibre que et fa preguntes. Tens quatre possibles respostes. Si l'encertes, genial, i si no l'encertes, doncs tens l'explicació darrere. També la guia xafardera de Catalunya, que és un llibre que explica una mica la història de Catalunya, no sencera, no és allò un opus, però de manera divertida. I l'últim, que es diu Tot està connectat, que d'aquí surt del tot. L'espai que tenim aquí, que aquí sí que he comentat coses que surten al llibre, però també vaig fent la meva recerca per fer un Tot està connectat una altra vegada.
Doncs
per tornar a guanyar molts diners i fer-me molt rica, que és el que jo vull al final.
Exacte.
Jubilar-me a la Seychelles.
És el que volem tots.
Però no sé quin temps fa la Seychelles. No, em vull jubilar aquí, que s'està molt bé.
Sí, no, cal anar a la Seychelles.
Algun viatge pots fer, però després tornes, no? I estàs aquí a casa. Va, on ens havíem quedat? Amb el Jean Lennon, no?
Amb el Jean Lennon i el Frank Sinatra.
Ens havíem quedat amb Jean Lennon, que us recordem, Ceferino Carrión.
Sí,
de Santander, que estava triomfant a Los Angeles, però abans de triomfar a Los Angeles, jo us porto aquí marejades, perquè vaig amunt i avall, enrere i endavant, però com que vaig trobar cosetes interessants de cada personatge, del Jean Lennon us volia explicar que quan ell tenia uns 27 anys es va fer molt, molt amic de James Dean.
You know something?
No, what?
You read too many comic books.
Well, he's real abstract. He's different.
That's right. That's right. I'm cute, too.
Move.
Does that mean me?
I li estan dient gallina, gallina.
Ah, i li estan dient gallina perquè ell diu, llegeixes massa còmics. I diu, ai, mira, que aquest és diferent. Diu, i també sóc guapo, eh? Això, bueno, clar, és que James Dean, si podia dir alguna cosa.
Sí, sí.
És que era guapo, eh? Estem sentint Rebel sense causa del 1955. Per cert, que fent una mica de recerca a la Viquipèdia, ho ha posat i jo us ho explico, que no en tenia constància, que es veu que a partir d'aquesta peli els pantalons texans es van considerar com un símbol de rebel·lia. Porteu texans avui?
Sí,
sí.
Sempre.
Sí. És que som uns rebels sense causa. Levis devia estar enamorada d'aquesta pel·lícula, perquè a partir d'aquest moment es veu que si tu volies ser rebel, havies de portar texans. Mm. Ara, per ser rebel...
Què has de fer, a veure?
És que ara tot és... Saps, per dir...
Has d'anar amb pilota, si està.
Jo a la meva època era portar una arracada al nas... Bueno, rebel.
Sí,
rebel.
Que potser et dirien...
Que jo en el seu moment me l'havia volgut posar i com que no sóc rebel, doncs no.
Mira, ara ens comenten els texans estripats per ser rebel avui dia. Clar, encara més estripats. És a dir, que hi hagi més part que es veu que es vegui del texà. Saps el que et vull dir? O sigui, que hi ha menys peça de roba que no pas...
Hi ha estripamentes que déu-n'hi-do, eh?
Home, és que hi ha estripamentes que diu... Home, doncs directament el que diu el
sí.
David, no? Doncs sense texans.
Sense res.
A casa meva sempre m'han dit... Però, nena, això t'ho has comprat així? Vull dir, t'ho han venut així? Dic, sí.
Que t'haurien d'haver pagat a tu, no? Clar, per portar-ho.
No, per què no t'ho compres sencer? Mama, és que és la moda.
Mama, clar.
Nena, que tens quasi 40 anys, a veure si t'ho penses, saps? Vull dir, val, d'acord, mama, gràcies. Doncs això, m'ha fet molta gràcia descobrir que en aquell moment...
Amics.
Eren amics. Jean Lennon no sé si portava texans, perquè el tio anava sempre de 21 botons. I què passa? Que... Una setmana abans que James Dean pateixi aquest accident de cotxe, que, per cert, s'havia aficionat a les curses de cotxes arran de la pel·lícula, tot va molt ràpid en aquesta vida de James Dean, ja ho va dir, bueno, el seu epitafi ja ho diu, cal viure de pressa, morir jove, fer un bonic cadàver... Home, a mi permetem que el meu cadàver sigui així ple de rugues
i
felicitat.
I del pas del temps.
I felicitat.
Pensa que em sap que les dues pel·lícules després que va fer... les va estrenar ja i ella havia mort.
Postmortem, es diu.
Sí, postmortem, sí.
Doncs James Dean i ell, i Ceferino Carrión i Jean León es van fer molt amics, i una setmana abans de la tràgica mort de l'actor, els dos s'asseuen... Seu aquí al meu costat. Fem números, agafen un tovalló, que aquí estem parlant de Minguella i de Messi, i hi ha gent que ha fet coses importants en tovallons abans. I van començar a fer números en un tovalló i els dos van decidir que obririen un restaurant. Tachan, tachan, que el 30 de setembre del 55, l'actor de Rebel sense causa, perdoneu, mort en aquest accident de cotxe tan conegut, que hi ha un estudiant, que amb un altre cotxe, que no sé què... que al final resulta que tampoc va ser culpa seva, ni que s'excedís, o bé, a saber. Tot i la desgràcia, dos anys després, Jean León aconsegueix els diners per obrir el seu restaurant, l'Escala, que és aquest restaurant que ja és com que ja hi hem dinat i ja hi hem sopat.
Que el coneixem tots.
Que el coneixem tots perquè...
És el preferit de la Marilyn.
Que és el preferit de la Marilyn. I aquí arribem a tancar una de les qüestions que havíem deixat obertes la setmana passada, que és... Estava sola la nit de la seva mort, Marilyn Monroe?
Txan-txan.
Txan-txan! Doncs...
Què, estava sola o no?
Jean León... va reconèixer, o va dir, el periodista Sebastián Moreno, que va escriure un llibre sobre la seva vida, que es deia El rei de Beverly Hills, que Marilyn aquella nit no estava sola, sinó que estava amb Robert Kennedy, amics meus.
El germà del... i ara president,
del president.
Clar.
President,
sí. Se sabia que tenien una relació, també havia tingut alguna trobada amb el presi,
sí.
I d'aquí vindria la teoria de Norman Mailer, que també us l'havia explicat un altre dia, perquè aquí sembla que... O sigui, sembla, tot està connectat, sí. Sembla que sigui la vida de Marilyn Monroe i ja està, de la teoria de Norman Mailer, que deia que Marilyn en realitat l'havien matat perquè sabia massa coses del president, de son germà, i que podria haver... que per fer-la callar, doncs l'acaben matant. En tot cas, Marilyn, pobra dona, ja queda enterrada... I Jean León fa la seva vida, coneix a moltíssims actors, a moltíssims directors, Billy Wilder, escriptors com Ernest Hemingway, Kennedy, ho hem dit, Zsa Gabor, Humphrey Bogart, Liz Taylor, Fred Astaire, Marlon Brando, Bette Davis... Però arriba un moment que ell diu... Jo trobo a faltar a casa. I, de fet, a casa seva va estar 12 anys sense dir absolutament res a casa seva, i a casa seva es pensaven que era mort ja. Diu, aquest noi, en Ceferino,
no
va marxar...
La vida.
Si recordeu, la setmana passada parlàvem que havia trigat 7 vegades en entrar dins d'un vaixell de polissó i al final l'havia aconseguit, i finalment va tornar a Catalunya. A més, clar, s'havia canviat el nom. Tu vas buscant algú, clar, tu, no t'ho posa fàcil el fill perquè el trobis.
S'ha canviat dos cops de nom, a més.
Havia canviat dos cops de nom. Torna a Catalunya de visita, però diu, ai, és que casa meva m'agrada, normal, perquè aquí tenim moltes coses, però també vivim molt bé. I té l'Escala, que triomfa molt, però que l'Escala té una bodega impressionant, amb, bueno, desenes d'ampolles de vi, i ell té un somni. Perquè tu... quan aconsegueixes el teu somni i aconsegueixes ser ric, tornes a tenir un altre somni. Aquesta és la condició humana. Mercè, si a tu un dia et toca la loteria...
Regeneren els somnis, saps? Clar.
Tu que o sigui, el teu somni a la vida quin és?
El meu somni a la vida, uf...
Ser feliç.
Mira, exacte, i està tal qual, així com estem, no? La felicitat.
Tens...
Va, o què?
Pensa't una miqueta més, sigues
va,
una mica més
una mica més. A veure, si... jo no sóc gaire ambiciós amb això, eh? Realment, la mira. Felicitat dels meus i però... poca cosa més demano, jo, però a veure, va, no ho sé, però després un viatge, què vols que et digui? Sí que m'agradaria viatjar per tot el món, per
mira,
exemple.
Una volta al món.
Exacte.
A mi m'encantaria ser capaç de fer una novel·la, per exemple. Saps això? A mi al David li agradaria que el seu gos...
Pobret. No, ostres, no ho sé, és que clar, jo és que estic amb tu, no tampoc sóc tan poc ambiciós.
Jo en aquest sentit...
Que ser feliç i no patir a la vida, però vaja, com a somni...
Va, si ja no ser ambiciós, és un somni, saps?
Sí, suposo que, home, mira, deixar de ser de viure de lloguer i tenir una casa en propietat.
Mira, ja el tenim. Ja ho tenim. Tot maco, eh? Un somni professional, ser novel·lista, un somni de veure el món i un somni de tenir una casa. No està tan malament. Quin era el somni de Jean León? Que la novel·la no la tenia, però ja li va escriure algú després. I tenia la casa. Tenir una vinya. Fer el seu propi vi. Clar, ja la que tens pasta, saps? Vull dir, la cosa
es refina
una mica. I on va triar el senyor? Va donar moltes voltes per molts llocs per trobar la terra perfecta. I quina va ser la terra que va triar? Els Búhos ens ho diuen. He fet, com sempre, ja em coneixeu, he fet una gran recerca, he anat a Spotify, he posat Penedès i m'ha sortit Els Búhos, que no ho sabia, que resulta que són de Calafell, que a més hi tinc un molt bon amic.
Exacte, va dir el cantant dels Búhos, sí, el Guillem, no? És de Calafell.
Tu perquè tens lligam també amb el món musical i la radiofórmula musical. Jo, xiqueta, faig el que puc, que amb algunes coses porto pantalons de texans trencats, però...
Tens molt bones connexions i, clar, òbviament ja ho has connectat ràpid, no? Sí, clar, són de Calafell i van a petar el Penedès.
Jan León, el nostre gran amic Peperino, va anar a petar el Penedès, va considerar que aquella... Home, a veure, diguéssim, un Lumbreras tampoc era, perquè el Penedès ja tenia el seu renom, però va decidir que aquella era la millor terra que on podria conrear les seves vinyes i el 1963 doncs planta la primera vinya i inaugura el celler Jan León. Per cert, jo us recomano, aquests vins encara estan al mercat. Torres, que són l'empresa que finalment, quan Jan León va morir, doncs va passar a ells. A mi m'encanta l'ampolla Jan León, te la compres, gaudeixes una mica de la història d'aquest senyor, està molt bo.
Pues és el que anava a dir, perquè ara quan et prenguis una copa de vida...
És la història, també, que a part que està molt bo, és la història que desprèn aquesta ampolla de vi. De fet, Jan León...
Un moment. Sí. Senyors de la vinya Jan León, tres ampolletes, per favor, per Ràdio.
Senyor Torres.
Carrer Comtes de Balloc, 67-69.
Sí. Doncs vinga, ho deixem aquí i... Jan León, que per cert, el seu vi es va servir en el sopar oficial d'investidura de Ronald Reagan a la Casa Blanca el 1981. Vull dir que el tio mantenia les seves connexions amb els Estats Units.
I ell ja vivia, aleshores es queda a viure aquí?
Ell anava i tornava i es va dedicar a navegar, ja quan es va retirar... Però,
tu fixa't, o sigui, ell va néixer a Santander 1929 i va morir a Los Angeles... El 1996, no?
Sí.
No tothom ho pot dir, eh?
Sí. Aquesta... Que de fet, la setmana passada us deia que havia nascut als 30, als anys 30, jo i, les, i els anys, no, era de, sí. Dels anys 20, eh? Es va dedicar en els últims anys a navegar, a cuidar les seves vinyes, va tenir molta, molta cura de les seves vinyes, i el 1996 va morir una persona amb una vida d'aquestes de... Mira, que parlàvem de novel·la total,
totalment.
Que si te l'expliquen no te la creus. I la gran pregunta...
Va.
Per què va triar el nom Jan León? Perquè, jo què sé, si ho dèiem l'altre dia, no? Si tu poguessis triar un nom, quin nom triaries? Es diu que té a veure amb una cosa que s'ambientaria segurament amb aquesta música.
Si m'estàs dient que Jan León... O sigui, es va inspirar amb aquesta música que estem escoltant.
No.
Ah.
Però hauria estat bé.
Es nota que és divendres.
Home.
I que tenim ganes de marxar de
por. Bueno, i que no us porto guions, i aleshores anem tots aquí a salto de mata.
Aquest claro de luna?
Aquest claro de luna és perquè... En aquella època, o sigui, en el que es va inspirar Jan León, és en aquesta època. Estem al segle XIX, a França,
sí.
Una miqueta de Debussy, que veig que a tu t'agrada molt.
Sí.
I és perquè Jan León s'inspira segurament, és el que diuen els familiars i els amics, per trobar el nom, en un pintor de l'època, que era Jean-Léon Gérôme. Que suposo que devia escoltar Debussy, però, clar...
Segurament,
no hi havia
artista
hi havia,
d'època.
Tocadiscos ja existia o no existia?
No, home, no. Bueno, ara no.
Home, els de pedra, no, els de pedra, clar, quan no, comencen no, a sortir?
Ui, no ho sé.
Finals del 19?
No ho sé.
Ara m'ho estic inventant.
No. Doncs et sembla, Anna Pris, que ens quedem aquí.
Ens quedem aquí.
A Debussy i ens posem amb el cap de Jean León i d'alguna manera ho deixem així, a l'aire...
Sempre us vaig dient que, perquè la setmana passada us vaig prometre que aniríem a Reus...
Sí, i no hem arribat.
No hem arribat,
com
eh?
Que m'allargo...
El David hi volia arribar avui.
Com que m'allargo molt... Mira, doncs, nois...
La setmana
ve,
vinent, sí.
La que ve, Reus segur que tothom té moltes ganes de tant, saber per què anem a Reus.
Exacte. De Debussy a Reus, per
home,
tant.
Home, això està claríssim. És que és... Tot està connectat.
Tot està connectat.
Anna Priscila, gràcies.
A vosaltres.
Molt i bon cap de setmana.
Igualment.
6 minuts que falten per arribar al punt de la una. Marta Jarque, bon dia de nou.
Què tal? Ja torno a ser aquí,
Espera, que està sortint l'Anna Pris de l'estudi ara mateix. Espera, tanca bé la porta. Ara.
Ja està, ja és fora.
Au, va, està una mica la porta oberta encara, però...
Espera't. Fem-ho bé.
Ara. Hi ha hagut una mà des de fora que ha tancat la porta.
Aquí agraïm.
Una mica de por.
Aquí agraïm aquest fet, gràcies. Està la mà del Galdric.
Galdric, sempre atent. Sempre atent.
Fem una cosa, recordem aquesta freqüència madurada que ens recordaves avui a primera hora, ben recordaves, ens proposaves. També recordem que avui és el dia important.
Clar, avui és el dia D, avui el dia del sorteig. Galdric ja està preparat, el nostre productor, acumulant totes les respostes correctes per això, per veure qui s'endurà aquesta fantàstica cistella Caprabo versió tardor. El que no té són panellets, la cistella Caprabo, això sí que no. N'he provat uns de boníssims.
Ja heu començat a menjar panellets?
No, ens estem esperant al final del programa perquè l'Eric Ortuño de l'Atelier ens ha donat una capsa fantàstica de panellets per tot l'equip del programa.
Però tu ets més de panellets o castanyes?
Jo de panellets, sempre.
Val.
Tot el que porti sucre, a favor.
Tot i que d'aquí res marxem a Begur, no?, amb aquesta fira de la castanya.
Sí, exacte, amb moltes sorpreses, perquè és una mica fusió, un esdeveniment... Ja ho veuràs. Fusiona una mica totes les tradicions. Però, si et sembla, anem a la freqüència. Avui, com dèiem a primera hora del matí, doncs és el Dia Mundial del Gat. El gat preferit del nostre programa és en Garfield, el protagonista de la tira còmica de Jim Davis. I la pregunta d'avui és... Quin era el menjar preferit del Garfield?
Aquesta és la segona pista.
Sí, si et sembla, recuperem la primera per acabar de posar en context els oients.
Jo no sé qui es devia inventar aquesta mena de manualitat culinària o gastronòmica. I el que estic segur és que ell no s'imaginava que això d'anar fent pisets de pasta carn, tindria aquest èxit mundial.
Oh, que bo, ja tinc una gana. Sí, ara m'ho estic imaginant,
Sí, està... sí, a mi surt molt bona,
Ah, sí?
La pasta d'espinac. Verda, quan cuines aquest plat, que ja anava a dir una altra vegada, com em va passar ahir. M'agrada donar les solucions.
Estic aquí estirant fil. Jo és que vull... Clar, és que nosaltres, en el fons, el que volem és que els oients participin.
Clar.
I que cada dia participin perquè tindran més opcions per entrar en aquest sorteig final que tindrà lloc avui, si arribem, també t'ho dic, Marta, si
segur, arribem al final.
Jo ja estic ja una mica... atemorida pel que pugui arribar
normal.
A passar.
Normal. El David està preparant una secció... Vull dir, fa molta por. Només escoltant els talls que té preparats, ara a dalt a la redacció jo ja tenia els pèls de punta.
Doncs això serà a partir de la una, però
sí.
Recordem aquesta pregunta que fem avui de la freqüència per tots aquells oients.
Sí, quin és el plat preferit del Garfield?
Doncs si sabeu la resposta, ràpidament, Marta, on poden escriure?
Exacte. Doncs ens podeu escriure per WhatsApp, per exemple, al 663-99-30-62... o bé per correu al matí@radioestel.cat. Com sempre, teniu temps fins a la una. Encara teniu uns 10 minutets de marge, que ja sabeu que sempre us dono una mica de temps extra. Perquè vull que l'encerteu.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per aquesta freqüència madurada. Com dèiem, a partir de la una ja, mare meva, és que passa el temps volant. Què hi passarà en aquest programa? Doncs mira, pot passar de tot. Ja t'ho avanço, perquè hem començat avui ja una mica atropellats. Doncs al final no serem per menys, José? I també serà un final inesperat. Podríem deixar-ho així. Primer, parlarem de la Fira de la Castanya, que es fa a Begur aquest cap de setmana, amb la lupa de la Marta Jarque, després també la lupa del David Serra, amb aquelles pel·lícules o aquelles escenes que ens han produït més ensurts. També, per cert, marxarem fins a Lleida, perquè allà hi volem conèixer un dels escape rooms que ens han dit que fan més por de tot Catalunya. Atenció.
Mare meva. Ja has anat tu a escape rooms?
No, n'he fet mai. També ajudo, Però m'han dit que aquest escape room és dels que fan més por.
Ja
en parlarem també a la part final del programa. I recordar-te que avui, entre d'altres coses, també hem parlat de la mort des d'un punt de vista psicològic. I també ens acaba de visitar l'Anna Pris Magrinyà, amb aquest Tot està connectat, que ja segur que ens ho deixa tot potes cap amunt, l'Anna Pris. Ara sí, va, que ens apropem al punt de la una. Escoltarem l'informatiu de cada hora per posar-nos al dia de tot el que hagi passat en aquesta darrera hora. I arribem en aquest punt i ho fem, com avui és el Dia Mundial del Gat, ho fem amb música de musicals. I no podia ser d'una altra manera. Escoltem aquest Memory del mític musical Cats de Andrew Lloyd Webber. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone.
begins to moan. Memory all alone in the moonlight. I can smile at the old days. I was beautiful.